Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Avui és un dia molt complicat a causa d'aquest episodi de vent que estem vivint, un dels més destacats d'aquests últims 20 anys a l'àrea metropolitana i més enllà, en àrees amb molta població. I com a mostra, a Vilafranca fa poc hem assolit el rècord de força del vent amb 99,4 km per hora. Per tant, insistim el que us dèiem a primera hora, molta prudència i, si no és imprescindible, no sortiu de casa. Com que demà serà un dia especial perquè celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio, avancem l'agenda al detall aquest dijous amb un parell de propostes, com sempre. La primera és una recomanació televisiva i és que dilluns s'emetrà per TV3 el capítol del programa El Foraster dedicat a Castellví de la Marca. Per saber què veurem exactament des de Canal 20, el nostre company, el Raimon de Cara, ha pogut parlar amb el mateix conductor del programa, el Quim Masferrer.
Quim Masferrer, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Foraster arriba al Penedès. Dilluns s'ha d'emetre el capítol dedicat a Castellví de la Marca. Ens pots avançar, ni que sigui alguna pinzellada, què és el que s'hi podrà veure?
Molt bona gent.
Com sempre.
Sí. Bueno, com sempre sí, perquè és que realment... Mira, ara que, la veritat és que ha vingut a petar aquí, però aquesta cosa de la bona gent, com moltes vegades se'm diu, no? Però, a veure, no a tot arreu hi ha bona gent. És a dir, hi ha de tot. Sí, evidentment que hi ha de tot. Però quan tu vas a un lloc, com en aquest cas, dilluns que ve, que visitarem Castellví de la Marca, i la gent, amb la seva generositat, t'explica coses seves, que et fan riure, que et fan emocionar, que et sorprenen, que realment t'entreguen el seu temps. Hòstia, perdona, però això s'ha de dir que sou molt bona gent. Ja ho sé que hi ha de tot, eh? A Castellví de la Marca i al meu poble, Sant Feliu de Buixalleu, també deu haver-hi de tot. Però, ostres, m'agrada molt fer apologia de la bona gent. Per tant, el resum és aquest. Sense fer spoilers, ja us puc ben assegurar que a Castellví de la Marca riurem, ens emocionarem i trobarem molt bona gent.
Sí, que des del propi Ajuntament de Castellví de la Marca ens han avançat algunes coses. Explicàvem, per exemple, que en Quim Masferrer i el seu equip de la productora Brutal Media vau visitar el municipi 3 dies durant el mes de juny. Després hi ha l'enregistrament de la gala, el juliol, a la Societat de la Munia. Hem d'entendre aquesta gala com una preestrena? Com us ho preneu? Com un assaig general per saber si el programa té ganxo?
No, què va, és el dia que fem el monòleg.
Sí.
És a dir, nosaltres estem gravant, això ho fem a tots els, al Castellví de la Marca i a tots els pobles que en portem 130, em sembla, en el Foraster. És a dir, estem gravant en el poble, després nosaltres el que fem és editar tot el que hem gravat, seleccionar el que hem gravat, perquè gravem moltíssim, i després al cap d'uns dies hi tornem a fer el que tu has dit, la gala, que és el monòleg. És a dir, allà la gent del poble, ens reunim tots en un pavelló, en un teatre, depenent, perquè a vegades, si s'acosta l'estiu, fins i tot ho fem a la plaça del poble, no sempre hi ha un teatre en els pobles petits. Al meu poble, per exemple, no hi ha teatre. I llavors allà el que es fa és deixar que s'ensenya tot el que m'està gravant i després jo surto i faig el monòleg, que el monòleg és una part importantíssima del Foraster. Per tant, sí que és cert que la gent del poble són uns privilegiats perquè són els primers en veure el que hem estat gravant, però bàsicament l'objectiu és poder gravar el monòleg, que un cop ho editem tot juntament amb el reportatge del poble, és aquest format, és el format del Foraster, que després els espectadors i les espectadores, com aquest dilluns de Castellví, ho veuran tot juntet, és a dir, veuran el reportatge i també així intercalat al monòleg. El dia del monòleg és un dia fantàstic, és un dia extraordinari, perquè... Ostres, els que som de pobles petits com jo, que sabem que moltes vegades acostumem a ser notícia per coses dolentes, és a dir, un accident, un incendi, joder, doncs quan de cop i volta som notícia per bon rotllo, per una cosa xula, com és conèixer la gent d'un poble, com ho fa el foraster, doncs es nota molt. Hi ha molt d'orgull de ser d'aquell lloc. Jo el dia del monòleg gairebé sempre m'emociono, perquè veus la gent tan contenta i tan orgullosa i fer bandera del seu municipi. I, escolta'm, és que és més, que de cop i volta, el prime time de TV3 de dilluns, el protagonista sigui un poble petitonet com Castellví de la Marca, clar, això és una autèntica passada. I més amb les audiències que té el programa, que encara més, que vol dir que això interessa, que interessa la vida de la gent, la vida de les persones anònimes, que no només tenen entrevistes els que marquen gols o els que sortim per la tele, sinó la gent anònima també interessa el que ens expliquen, no? I això és una miqueta el foraster.
I com seleccioneu aquesta bona gent? Quin nas seguiu per això triar els veïns i veïnes que apareixen?
Aquí fem un procediment des de l'inici del foraster, que el que fem és, hi ha un equip de localització, un cop tenim més o menys localitzat o seleccionat l'àrea que ens agradaria poder fer, perquè cada temporada el que intentem és de reflectir al màxim el nostre país i que sigui molt divers, és a dir, que puguem fer aquesta temporada. Hem fet el Pallars, però també hem estat a Terres de l'Ebre, hem fet Empordà, i ara de cop i volta ens anem al Penedès. És a dir, poder esquitxar una miqueta això. L'equip aquest de localització se'n va en el seu moment va venir a Castellví de la Marca, va parlar amb l'Ajuntament, a veure si estaven interessats en que anés del foraster, si els agradaria. Tenim la gran sort que tothom ens diu que té moltes ganes de que hi vagi el foraster. I llavors el que fem és escoltar molt bé el que t'explica la pròpia gent d'allà, els que et diuen, ostres, doncs aquí, mira, tenim un senyor que fa això, tenim no sé què, et fan com una mena d'informe. El que passa és que quan arribem al dia del rodatge, jo amb el micro a la mà, és a dir, fem cas de l'informe que tenim i el que ha fet el consistori, com també el que ha fet l'equip de localització, però entrevistem a tothom. I jo, és a dir, no me'n puc estar. I realment surten coses molt, molt, molt interessants de l'atzar, que a vegades penso, ostres, si haguessis anat l'endemà, segurament t'haguessis perdut aquella persona perquè no hagués passat pel carrer en aquell moment, però segurament haguessis trobat una altra, no? I aquesta és la manera de treballar el foraster. És una barreja entre suggeriments que ens fa el propi municipi i després la improvisació, que és clau, no només en el foraster, sinó en la vida. La improvisació és absolutament clau perquè passin coses. I així funciona, i aquesta vida de la marca van així. Sí.
Sense arribar a fer spoiler, però gairebé, sí que des de l'Ajuntament de Castellví de la Marca ens han avançat que et vas atrevir amb un car cross. Com va anar l'experiència?
Ah, sí. Sí. Clar, és que... No, però és que a més un car cross, però és que a més a Castellví de la Marca acabo a dalt d'un tractor anant fins a Vilafranca. És a dir, amb uns pagesos que em trobo allà en un camp i de cop i volta resulta que el tractor és el seu mitjà de transport no només per treballar, sinó també per anar fins a Vilafranca o per anar a comprar. I, bueno, són aquestes coses que et passen. Estàs en un poble i de cop i volta acabes a la capital, a Vilafranca, amb un tractor al mig del caos circulatori que hi ha per allà, i, bueno, va així. Però és que també me trobo un campió de car cross que de cop i volta, doncs, m'ha deixat provar el seu cotxe, no? Uh-huh. I, bueno, pues és que funciona així. Però és que me trobo amb un aficionat que a la pólvora, perquè té orígens del País Valencià i que la pólvora i els petards és la seva vida, la seva passió, i ens relata moments d'experiències al voltant de la pólvora que dius, a veure, acabo parlant, estic a Castellví de la Marca o estic a la festa de moros i cristians d'Alcoi, saps allò? No, és aquí. Tenim molta sort, de veritat. Jo crec que tinc la feina més maca del món, la que et permet conèixer gent, conèixer persones i una cosa molt important, que és aprendre a través del compartir històries, que en el fons el foraster és això, compartir històries i una altra cosa, que és cada vegada fer més gran la carpeta d'amics i d'amigues, que això és un autèntic luxe. Mm.
Aquesta és la desena temporada del Foraster, és un format del tot consolidat, ho apuntaves abans, líder d'audiència els dilluns a la nit, fins i tot ha estat un format copiat, mai igualat, i a més d'una ocasió, Quim, has destacat, com ara també assenyalaves, que creus que un dels secrets, entenem que és que t'ho estàs passant bé fent la feina, que t'agrada fer-la i molt.
No sé quin és el secret del foraster, però et puc ben assegurar que aquesta és una part essencial. És a dir, no només per fer el foraster, és a dir, jo diria, en qualsevol altre àmbit de la vida, si no hi ha passió darrere del que fas, difícilment es sortirà bé. La passió darrere de qualsevol de les feines que puguem arribar a tenir o qualsevol dels nostres hobbies. És a dir, quan hi ha passió, segurament no és l'ingredient únic, sinó que han d'haver-hi moltes més coses, no?, perquè una cosa funcioni. Però el foraster, sense la passió del seu equip, no funcionaria. Jo crec que una altra cosa que també és molt important, ara que parlàvem d'èxit, del format, per mi és, per un costat, la passió, sí, i per altre és la veritat que hi ha darrere del foraster. És a dir, que no entrevistes a personatges, sinó que són persones, que no hi ha guió, sinó que el que trobes allà és la seva veritat, t'expliquen la seva vida, i que quan a mi em fan, quan l'espectador em veu patir, pateixo de veritat, perquè m'he trobat en situacions en les que realment aquesta predisposició màxima que té aquest foraster, no? que té ganes de que li passin coses i de conèixer coses. Per tant, aquesta veritat que hi ha darrere, que fa que hi hagi molta gent que faci la ruta del foraster, perquè és que el foraster no va a gravar platós de televisió. Són pobles que existeixen i després pots anar-hi. El cap de setmana següent pots anar a voltar pels carrers i a conèixer la gent que ha parlat en el programa. Doncs aquesta veritat, ajuntada amb la passió que hi posem l'equip, per mi pot ser una, sense entendre-hi massa, pot ser un dels motius pels quals aquest format tingui l'èxit, no?
Doncs dilluns aquest programa dedicat a Castellví de la Marca es podrà veure a partir de les 10. L'any 2018 ja vas estar a l'Alt Penedès, a Pacs del Penedès. Esperem que no haurem d'esperar això 8 anys perquè el foraster torni a l'Alt Penedès.
Bueno,
no
haurem d'esperar tant. Sí, hem fet el Montmell, vam estar
sí,
també
al Baix Penedès, sí, sí.
A Pacs, també.
A Pacs, el 2018, sí, sí.
Sí, 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 vull dir que al Penedès... Clar, és que anem esquitzant al màxim el territori. Mira, ara estic molt content perquè en l'edició de la setmana passada vam ser a Brunyola, és a dir, que a la meva comarca, que només he anat dues vegades. O sigui, la comarca de la Selva, que és la comarca de Sant Feliu de Buixalleu, del meu poble, doncs només havia anat a Osó, a la temporada 2, i aquesta vegada hem tornat a anar-hi a Brunyola. Tenim una feina molt maca, anar coneixent pobles i anar coneixent gent i amb aquest país tan extraordinari que tenim. Sí, sí.
Quim Esferrer, moltes gràcies, un plaer conversar amb el foraster, insistim, Castellví de la Marca, protagonista d'aquest programa el dilluns a la nit a TV3. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, salut.
Penedès en xarxa.
I la segona proposta d'aquesta agenda al detall, com no podia ser d'una altra manera, és de Carnaval, en aquest cas el del Vendrell. Per conèixer tota la programació i si hi ha canvis a causa del vent, tornem a Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Així és, i per explicar-nos-ho ens acompanya a l'altre costat de la línia telefònica la Mariona Figueres, regidora de Festes de l'Ajuntament del Vendrell. Mariona, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, avui havia de donar el tret de sortida al Carnaval de Capital, però a causa de la meteorologia heu hagut de suspendre, no?
Sí, la veritat que ahir va ser un matí molt net. Sí que des de primera hora treballàvem per buscar una alternativa, saber fer la sabella i buscar una alternativa per poder fer l'interior, no teníem fins al teatre i això.
Tenim problemes de connexió, em sembla, perquè no acabem de sentir del tot bé. No sé si...
Sí, avui el vent o les el línies vent, ens estan sí. Fent la guitza de mala manera. Intentem sí. Tornar a connectar amb la Mariona Figueres, regidora de Festes de l'Ajuntament del Vendrell, a través d'una altra línia. Aviam si millorem aquesta connexió. Però, esclar, s'ha de fer en directe, estem fent ràdio en directe, tots ens hem desplaçat sí, sí. Fins a les nostres emissores avui i hi ha canvis, passen coses a causa d'aquesta ventada. Ara sí, la tenim de nou, Lourdes.
Perfecte, gràcies, Sílvia. Mariona, teníem una connexió molt dolenta i no sí. T'hem sentit absolutament res.
Bueno, res, comentava que ahir sí que va ser un matí mogudet, no?, intentant primer salvar la programació que hi havia per avui, l'arribada del rei Carnestoltes amb el seu discurs i l'espectacle infantil que teníem, doncs, buscant l'opció de traslladar-ho a un interior, però bé, al migdia ja amb l'alerta i tot plegat, doncs ja vam decidir suspendre. Malauradament, doncs, el discurs no el podrem viure en directe, però sí que ens arribarà en format d'un vídeo, però bueno, esperem que els infants, doncs, ho puguin veure, no?, i que tinguem aquest, que ens arribi d'alguna forma i que comencem el Carnaval amb el discurs del rei Carnestoltes.
Bé, una opció vàlida, no la que hauríeu desitjat, perquè porteu molt de temps treballant-hi per tal de dur a terme aquest Carnaval de Capital, però, si més no, doncs heu trobat una opció diferent.
Mm. Sí, evidentment no és la que ens agradaria, però bueno, ens haurem de conformar amb això i sobretot doncs, la mirada amb el dia de demà, en el nostre cas.
Clar, demà sí que teniu la gran rua. No sé, si, Mariona, el tema de si esteu mirant tot el temps, mai millor dit, al cel.
Sí. Vull dir, ja si fa dies parlàvem que sempre hi ha nervis i sempre hi ha la mirada al cel, doncs enguany encara més, no?, amb més motiu. La climatologia d'avui doncs no ajuda gens als nostres nervis, no?, la nostra tranquil·litat. Esperem, en principi per demà no dona tan mal temps, dona alguna cosa de pluja al matí i alguna cosa de vent a tarda, però bé, haurem de veure, però bueno, segur que serà patir tot el dia.
La rua començarà a 7:15, aquesta és una de les novetats que heu fet enguany. L'any passat va començar a 8:00 i aquest any avanceu mitja hora. Per què?
Bé, vam fer reunió de valoració amb els carrossaires locals i tots vam coincidir, no?, des de l'Ajuntament i ells mateixos que es va fer tard. Es va fer tard l'any passat, que el Vendrell sempre ha sigut una rua de tarda. Llavors, bueno, vam optar per fer aquest canvi aquesta mitja hora i veurem aquest any com funciona i la valoració. També amb el hàndicap que l'any passat, el divendres de tarda, no hi va haver escola i aquest any sí que hi ha. Vull dir que la gent ja haurà de córrer una mica més, els carrossaires i la gent que participa a les carrosses, però bé, va ser arrel de la reunió de valoració amb els carrossaires locals doncs que es va arribar a aquest acord.
Mm-hmm. Pel que fa a canvis substancials no n'hi ha cap, però sí una part pel tema de les obres de la Riera, oi?
Sí, enguany recuperem el Pont de França, sí que fa que el recorregut sigui un pèl més curtet. No té una gran afectació en tema de recorregut, però sí que recuperem aquest punt del Pont de França. També doncs, anem a treballar al màxim amb seguretat i els carrossaires estan tots avisats. Sabem com és el Pont de França, però en principi no hi ha d'haver cap risc ni res i segur que ens deixarà imatges precioses de les carrosses sobre el pont.
La veritat és que sí, perquè a més el Pont de França ja és maco de per si, doncs amb les carrosses sí. Encara més. Quantes carrosses, quantes comparses espereu el dia de demà?
Nosaltres hem complert amb la convocatòria que fèiem, llavors demà tindrem 40 carrosses i 15 comparses a la nostra vila, que això fa que hi hagi més de 6.500 persones al nostre municipi. Fet que, bé, sí. Dóna feina. Mm.
Mariona, pel que fa a dispositiu de seguretat, m'imagino que molta seguretat, tot molt tancat, i recupereu també, canvio una mica de terç, la figura de presentador.
Sí, enguany, bueno, amb la reunió aquesta valoració que vam fer amb els carrossaires locals, doncs també va sortir que de poder fer un punt més de lluïment en el punt del jurat, no? Recordem, és un punt que normalment s'acumula moltíssima gent i llavors doncs, també optar per aquest punt. A més es fa en directe per Televisió El Vendrell, doncs, que la gent que està allà al carrer, no?, doncs, que pugui tenir aquest ganxo i entre carrossa i carrossa doncs, que també puguem riure una estona i que fem la, bueno, la durada de la rua no se'ns faci tan feixuga. No?
Clar. Amb la rua no s'acaba el carnaval a la capital del Baix Penedès, sinó que continua el Carnestoltes.
Sí. També esperem una nit de molta festa amb el Ferrestoltes. Jo crec que pràcticament deuen tenir les entrades totalment venudes, també amb aquesta mirada. Va anar a una carpa, la carpa s'havia de muntar avui, llavors demà tocarà córrer, acabar de muntar aquesta carpa, però bé, segur que serà una festa plena d'èxit, no? A més, enguany fan el 10è aniversari de la festa, així que podem dir que ja és una tradició també pel Vendrell.
I pels més petits no estan exclosos d'aquesta festa, no? Perquè dissabte hi haurà la... Com es diu? Que no en recordo.
Bueno, era la Ferrestolteta, però està pendent del temps. També estem a... Justament ahir vam rebre una trucada dels organitzadors i estem pendents si finalment es durà a terme o no. Així que haurem d'estar atents a les xarxes socials perquè sí que hi ha el punt de risc de que s'hagués de suspendre.
Mare meva. A més, les entitats juguen un paper important en el que seria el carnaval, és a dir, les parts que hem explicat, però hi ha més coses, sobretot a la Lira, a l'Associació Cultural d'Extremadura, que tampoc aturen marxes en aquest cas, no?
No, la veritat que fan que el programa de carnaval s'allargui fins al dilluns i després acabem amb l'enterrament de la sardina, al mercat també, que organitzen també aquest acte. Així que, evidentment, un agraïment a totes les entitats que es mouen, organitzen actes i fan que la festa del carnaval sigui més lluïda i que duri més dies al Vendrell, no?
Uh-huh. Mariona, és el teu segon any com a regidora de festes, una regidoria molt agradable, però també on tothom posa la mirada. Com ho vius?
Sí. és complicat. I més quan tens aquests hàndicaps, podríem dir, amb el temps, no? Són que tu pots tenir tot controlat, però després arriba una borrasca i et fa llançar tota la feina a la brossa. Sempre ho diem, no? Són regidories, festa, cultura popular, cultura, m'atreviria a dir fins i tot, que poder no tenir el punt d'importància, com pot ser educació, serveis socials, hisenda, no? Són temes com molt serios, però en canvi són els que poden afectar directament el dia a dia, són els més visibles, són els que la gent més espera i també esperen més de tu. Llavors, bueno, és aquest repte constant de proposar canvis, d'intentar fer millores i després doncs, de creuar els dits i que ens faci bon temps.
Important, Mariona.
Sí.
Amb retrospectiva, el teu primer any com a regidora de festes t'estrenaves amb el carnaval. Com el vas viure? I com esperes viure aquest?
Jo aquest anava una mica més tranquil·la. Anava.
Anaves.
Fins fa dos dies anava més tranquil·la. Ja aquesta setmana ja no. Ja no hi vaig tranquil·la. Bé, l'any passat, doncs, evidentment, amb molts nervis. Al final, una rua que pot durar unes 3 hores aproximadament, però venen més de 6.000 persones de cop al municipi, amb tots els usuaris, tot... Bé, crec que la feina i la tasca de tot l'equip, no?, de regidoria, tota la tasca prèvia que puguem fer, tota la feina que puguis tenir controlada, doncs s'ha de fer molt bé. I llavors, bueno, quan arribes al rigoroso directo, doncs hi ha vegades que poden passar coses, però bueno, si és només una cosa, doncs és més fàcil de poder gestionar, no? Llavors, bé, l'any passat amb molts nervis, evidentment, era el primer, que tot vagi bé, enguany amb l'experiència de l'any passat, intentar millorar doncs, petits detalls que l'any passat doncs, van ser millorables, i bé, amb més nervis que mai, perquè, bueno, repetim, no? És veritat que aquest temps doncs, ens fa estar tots alerta.
Mariona, ràpidament i acabem. Hi ha alguna incidència pendent al Vendrell?
No, que jo sàpiga ara mateix no hi ha cap incidència, hi havia alguna cosa amb la parada del taxi, però la resta, hi creuem els dits, de moment tot bé.
Perfecte, Mariona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en directe aquí al Penedès en Xarxa i que vagi molt i molt bé demà.
Gràcies, moltes gràcies.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 2:15 del matí. Us oferim tot seguit un breu repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa, pendents del temps que, en aquest cas, bufa i amb força a les comarques del Penedès, de l'Alt Penedès i del Baix Penedès, i que porten a prendre decisions que anirem coneixent també en alguns casos en els propers hores o els propers minuts. Entre altres, per exemple, acabem de saber que la sessió de ple ordinari que s'havia de celebrar avui a la tarda al Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha quedat ajornada fins la setmana vinent. I com aquesta, doncs moltes altres qüestions que probablement s'aniran suspenent o ajornant al llarg del dia d'avui. De fet, com sabeu, hi ha totes les escoles, centres d'ensenyament, equipaments esportius tancats, i a Vilafranca també qualsevol equipament municipal es troba també tancat i està fent teletreball. Hem de parlar-vos també de polèmica pels preus dels pisos de lloguer assequible a Calafell. Des del govern local han recordat que el cost mensual dels pisos de lloguer assequible ve fixat per llei. L'Ajuntament va donar a conèixer fa dues setmanes els preus dels 110 pisos de lloguer assequible que s'estan acabant de construir entre els carrers Priorat i Jaume Pallarès. El consistori va informar que el cost mensual d'aquests pisos oscil·laria entre els 545 euros del més econòmic als 778 dels més cars. Aquell anunci va provocar les queixes de diversos ciutadans del municipi que opinaven que aquestes xifres no corresponen a un lloguer assequible. També alguns partits de l'oposició van mostrar el seu desacord a l'últim ple municipal fent una comparativa amb altres municipis on els pisos de lloguer assequible tenen preus aparentment més econòmics. Davant d'això, des de l'equip de govern han puntualitzat que els preus que es van donar a conèixer inclouen la plaça d'aparcament que té cada pis i el cost de la comunitat de veïns, dos pagaments que en els pisos de lloguer assequible recauen sobre els llogaters de manera obligatòria per llei. Si només es té en compte el lloguer del pis, però aquest és de 434 euros en cas dels pisos petits i de 645 euros en el cas dels més grans. I aquest dimecres es anava procedint a la substitució dels antics contenidors del municipi de Sant Martí Sarroca per contenidors intel·ligents. De moment, es podran utilitzar sense necessitat de clauer. Únicament caldrà prémer el botó d'obertura. Els nous contenidors formaran bateries amb la totalitat de les diferents fraccions. Des de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca es recorda que la implantació d'aquest nou sistema té com a objectiu millorar el reciclatge i reduir la càrrega dels abocadors pel que fa a la fracció de resta o rebuig. L'Ajuntament és conscient que aquest canvi suposa un esforç per la ciutadania i, en molts casos, una modificació dels hàbits de reciclatge. Per aquest motiu, es demana la màxima col·laboració de tothom. Per rebre més informació, es pot consultar al web parlemderesidus.cat o bé trucar al telèfon 900 100 109. També es pot enviar un correu electrònic a l'adreça parlem.residus@mancomunitat.cat. I hi va haver activitat mínima en els centres educatius públics de Sant Sadurní ahir durant la vaga d'educació. Els centres educatius de la capital del Cava van registrar una activitat mínima aquest dimecres a motiu de la vaga del sector de l'educació convocada pels sindicats. A l'Institut Intermunicipal Penedès, durant el matí només hi van assistir una vintena de professors, mentre que una gran part dels alumnes de batxillerat i tercer i quart d'ESO no van anar a classe. Pel que fa a l'equip directiu, 5 dels 6 membres es van sumar a la jornada de vaga. A l'Escola de Pau, el seguiment de la vaga va ser del 51% entre el professorat i el 35% entre l'alumnat, segons les dades recollides. De moment no es disposa d'informació sobre el seguiment de l'Institut Escola Jacint Verdaguer.
Penedès en xarxa.
Aquest espai d'igualtat es tenyeix dels colors de l'Arc de Sant Martí aquest febrer al Penedès en xarxa perquè ens sumem al dia contra la LGTBI-fòbia amb la Gemma Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
I la Maria Figueres, tècnica del SAI, el Servei d'Atenció Integral LGTBI+ de Vilafranca. Benvinguda.
Bon dia.
Parlem d'esport, parlem de la LGTBI-fòbia a l'esport.
Sí. Aquest mes de febrer, concretament el 19 de febrer, és el dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport i per aquest motiu teníem ganes de tractar aquest tema. I també és aquest el motiu que fa que vingui la Maria, que és la que domina, no?, i coneix totes aquestes, tots aquests col·lectius.
Doncs jo volia començar, com, ja que hem parlat d'esport, no?, i de la LGTBI-fòbia, què us imagineu quan parlem de valors en l'esport? Què us ve al cap? No? Quins valors creieu que estan estrictament relacionats amb l'esport?
Amistat, bueno,
sí.
Net...
Vale.
Equip, no? Treball en equip, vaja.
Disciplina, companyonia, fair play.
Respecte.
Vale, per tant, entenem que l'esport hauria de ser un espai per a tothom, no? I un espai que fos completament inclusiu, on ningú quedés fora.
Sí, i segur.
Que, exacte, un espai segur, no?
Sí, sí.
Doncs, malauradament, això no passa. I encara hi ha avui moltes persones del col·lectiu LGTBIQ+, que entenen l'esport com un espai de por, de silencis o d'incomoditat. De fet, la Comunitat Valenciana va fer un estudi on parlaven de que hi ha un 31% de la població que no fa visible la seva orientació sexual o identitat de gènere en l'esport per por a rebre discriminacions, o un 80% que considera que els insults verbals i la discriminació són els incidents com més comuns, no?, que es donen en l'àmbit esportiu. Imagino que a la que és la vostra trajectòria heu anat a partits de futbol o heu anat a activitats esportives, no?, de bàsquet, vòlei, etc. I sí que és veritat que moltes vegades hi ha com unes conductes molt definides, no? Jo jugo a futbol femení i moltes vegades aquests comentaris, no?, homòfobs, en molts casos també racistes, són comentaris que estan en el dia a dia de...
Potser els tenim massa normalitzats, no?, i ni ens n'adonem a vegades quan els sentim, però hi són.
Exacte.
I parlem, perdona, de la pista, del camp, del vestidor i de les grades.
Parlem de
perquè
tot.
Perquè això afecta a tots els implicats.
I parlem també de no només les pròpies persones que practiquen l'esport, parlem de l'arbitratge, parlem de l'staff, parlem de totes les persones que hi participen d'una activitat esportiva, no?, des de l'inici, des del fi. Parlem de la pròpia entitat esportiva, de quina perspectiva té, no?, i què defensa o quins valors vol promoure la pròpia entitat, no? Per això, avui, el 19 de febrer... bueno, no avui, però el 19
d'avui en vuit, d'aquí una setmana, eh?
Exacte. De fet, després de dècades, no?, és important seguir-ho visibilitzant.
Hem fet passos, no? Hem avançat. O no tant com voldríem?
Jo crec que sí, però encara queda molt. De fet, bueno, el 19 de febrer no és una data com escollida a l'atzar, no? Això es reivindica el 19 de febrer perquè hi havia un futbolista que es deia Justin Fashanu, no sé si he dit bé el cognom, que va ser un dels primers en declarar-se obertament gay en el món del futbol, no? Una cosa que va passar fa dècades, que avui a dia d'avui hauria d'estar supernormalitzada i que, per contra, segueix sent notícia, no?, quan un futbolista que participa d'una activitat dins el que és un club esportiu masculí es declara obertament gay, no? Segueix havent-hi molts comentaris. De fet,
encara ara hi ha qui ho fa quan hi ha penjat les botes. Ah.
Sorprèn, no?, que encara sigui això la notícia, per comptes de ser, si ha jugat o no ha jugat, no?, que sigui la condició el que sigui notícia de parlar d'aquella persona, no?
Exacte. I el que avui podríem viure com un gest com molt normal, no?, que és declarar la teva orientació sexual, en aquell moment era un fet com va ser molt valent i molt poc habitual. De fet, va haver-hi una reacció mediàtica que se'l va insultar, se'l va rebutjar i va rebre molta pressió i la seva carrera professional, evidentment, es va veure afectadíssima, no?, per això. I va viure situacions molt dures a nivell personal. Aleshores... Ostres, com pot ser, no?, que a dia d'avui segueixi havent-hi persones que segueixen amagant tot això per aquesta por o perquè segueix sense ser un espai segur, no?, tot això. Aleshores, jo crec que aquest cas va acabar sent una mica un símbol i d'aquí la necessitat de que els equipaments esportius, que els clubs siguin espais inclusius i segurs, no?, i una mica el que parlàvem abans, que realment aquests valors que porta l'esport són valors que s'haurien de traslladar a tots els àmbits i per tothom, i no deixar ningú fora ni al marge, No? Aleshores, bueno, el 19 de febrer ens recorda que ningú hauria de tenir por, no?, de ser qui és dins un camp, d'un vestidor, d'un equip, d'una graderia, no?, que l'esport hauria de ser un lloc on tothom hi pugui jugar amb total llibertat i total respecte.
Però com que encara no és així, calen dates com aquest 19 de febrer i espais com aquest de reflexió, de parlar-ne. Posem exemples de què és LGTBI-fòbia a l'esport? Acotem una mica, definim, perquè abans dèiem això passa en el vestidor, a la pista, al camp, a les grades, tu afegies, a l'entitat, en el club, amb l'àrbitre.
Moltes vegades crec que és com molt visible, no? I totes podríem identificar de comentaris com maricón, no? Que és, potser...
Aquest és molt evident, sí. Però segur que hi ha coses molt més sutils.
Exacte. Per exemple, no fer servir el nom sentit d'una persona. El nom sentit és el nom amb el que s'identifica la persona i moltes vegades no es fa servir perquè a la fitxa hi ha un altre nom registrat, pel que sigui, i no hi ha una intencionalitat per part de l'entitat, no?, d'intentar fer sentir aquesta persona còmoda amb el nom amb el que se sent identificada, no? O, per exemple, amb els vestidors. Hi ha vestidors masculins i femenins, i d'aquí no sortim, no? I si no t'identifiques amb cap d'aquests dos, on vas? Com a entitats esportives hem de poder acompanyar això i hem de poder donar resposta i buscar eines. I si no, preguntar i demanar assessorament al SAI, a Igualtat, on sigui, per intentar acompanyar les persones a les que participen, no?, de les nostres activitats. Típic, no?, pensar que un esport és de gais o de lesbianes és en funció del tipus d'esport que sigui. El futbol femení s'associa que és de lesbianes.
És veritat, hi ha aquest tòpic.
Sí, i des que jo soc petita, que tinc 8 anys que jugo a futbol, fins i tot a casa meva, vull dir, he escoltat el comentari, no?, o el que s'esperava, segurament.
És que aquests,
no?,
clitxers calen molt profundament, eh?
Clar, i els tenim, és el que dèiem, els tenim supernormalitzats, sí. I en cap cas ens resulta estrany o ens alarma, no?, el fet de que donem per fet que hi ha esports com pot ser el patinatge, no?, que s'associa que els homes que puguin practicar patinatge han de ser homosexuals o les dones que puguin practicar futbol han de ser lesbianes. Vull dir...
Sí, tenim aquests clixés, no?, encara.
Exacte. O, per exemple...
Les brometes, no? El vestidor és un espai...
Totalment.
Abonat a les brometes, a fer la punyeta.
Exacte, i a fer... Bueno,
a
xinxar...
Sí, sí.
I aleshores aquí jo crec que hauríem de preguntar-nos quanta gent deixa l'esport perquè no se sent còmode. Clar, vull dir, al final les dades que tenim són les dades, però l'esport bàsic, que és el que juguem des de que som, sí, petits i petites,
quanta canalla, no?, nens i nenes han marxat.
Però això ens
marxat.
Passa, encara que fugim una mica de tema, però també passa segons el teu tipus de cos, no?
Exacte.
Que continuem excloent en funció dels estereotips que tenim, no? Ara t'ho explicaves això, la teva... identitat de gènere, però també si ets un home o una dona grasseta i vols fer rítmica, acabaran incitant-te o proposant-te que pleguis, no? Això també ens passa. O si tens una discapacitat... O...
Exacte.
Que és veritat que el que surt de l'estàndard o del que tenim après com a estàndard genera aquestes crítiques.
Sí, i al final els vestidors són espais on hi ha aquest intercanvi, no?, on hi ha aquesta exposició física. Per què? Perquè hi ha un intercanvi de vestimenta, per tant, hi ha aquesta part de que la gent et veu segurament amb menys roba...
D'exposar-te.
Sí, exacte. Sí, sí.
Llavors, aquests valors que parlàvem, no?, de l'esport, desapareixen.
Sí, sembla que només els valors a vegades hagin de ser dins el camp, no?
Exacte.
I quan sortim fora i entrem a un vestuari, no calgui aquest tipus de respecte, puguem cosificar la gent, puguem parlar sobre els cossos de les altres persones amb total llibertat, quan ningú t'està demanant opinió. Vull dir que sí. Al final queden totes aquestes coses, no?, com per fer. I jo crec que a vegades també és és la, el que dèiem de la broma, però és el silenci que hi ha de la resta de persones al voltant de la broma, no? Quan algú et fa la broma i la resta de persones callen...
Són còmplices.
Són còmplices. I com se sent, no?, la persona a la que li han fet aquesta broma? Ho ha de donar, ho ha de passar per alt. Què hem de fer, no?, amb això? I que moltes vegades no li donem importància a les persones adultes, menys tenim moltes vegades els malestars
sí,
de les
criatures. Sí, dient que són coses de canalla o d'adolescents, que no té importància...
sense ser conscients de l'impacte que això genera en les criatures, no? I en un moment tan transcendent com és en moments on t'estàs exposant d'aquesta manera... De...
Ets més vulnerable, esclar.
Exacte. Vull dir que tot això són exemples de LGTB-fòbia i n'hi ha moltíssims més. I les xarxes, ja a dia d'avui, a segle XXI, tal com estem, d'Instagram, Facebook, ja crec que està una mica obsolet, però tot això, els missatges, no?, que corren per les xarxes, és que només cal veure les... la Mapi León, no?, i entra al seu Instagram una dona que practica futbol, que s'ha declarat lesbiana, que té una parella que és una altra dona, i a vegades hi ha comentaris, no?, completament homòfobs dins el que són les seves xarxes, una persona que no se n'amaga i que...
I que està en un nivell...
Exacte.
Que no és el de l'esport base.
Exacte, i que ningú insulta, i ara em ve el cap, el Gerard Piqué, per la seva orientació sexual. Saps? En canvi, ens hem pres la llibertat de poder insultar de manera gratuïta a través d'un nom, no? Que no té ni per què ser el teu nom i cognom perquè no ho exigeix, de poder, pues això, almenys tenir a les altres persones per la seva identitat, per la seva orientació, pel que sigui, no? Tot això.
Aquesta és una mica la radiografia, una mica de reflexió al voltant. I just la setmana vinent, coincidint amb aquest 19 de febrer, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia a l'esport, l'Ajuntament de Vilafranca, des del SAI, des del Servei d'Igualtat, llanceu una campanya.
Sí, de fet, és una campanya treballada conjuntament amb esports, ja que creiem que havia de ser un departament que s'impliqués i que hi formés part, no?, des del primer moment, perquè al final és qui té contacte amb les entitats, qui és més proper, no?, que són les entitats esportives. Hem agafat un símbol com és una targeta vermella, no?, que és un símbol com socialment conegut.
Molt gràfic.
Molt gràfic.
Conegut per tothom,
exacte.
Practiqui o no futbol.
I que tothom entén què vol dir una targeta vermella, no?,
sí,
una
sí.
Red flag o una línia. I es treu la targeta vermella a la LGTBI-fòbia, no? I perquè no quedés només aquí, amb aquest símbol o amb aquesta targeta vermella, no?, aquestes discriminacions i desigualtats, es va voler acompanyar com de uns tips, no?, o unes bones pràctiques per a les entitats esportives perquè poguessin incorporar aquesta perspectiva, no? Perquè moltes vegades... crec que com a entitats o des de qualsevol espai entenem que estem supersensibilitzades i que tenim superincorporada aquesta mirada i a vegades no és així, no? Perquè...
La majoria.
Exacte. Perquè no queda recollit, perquè en realitat no hi ha una voluntat clara, perquè no hi ha hagut una manifestació explícita, no?, de quins són els valors que promou l'entitat, sinó que, bueno, com no hi ha hagut casos o no hi ha...
Anem fent.
Es dona per fet, exacte.
Sí, sí.
I anem fent. Aleshores, amb aquesta campanya es posa en valor... doncs, com diu, valors, no?, que ja hem parlat abans, no?, el joc net, actituds positives, però també es posa en valor celebrar la diversitat, no?, entendre el que dèiem, que tots els cossos són vàlids, no?, que no hem de cosificar ningú, i que no tot queda dins del camp, que també això s'ha de traslladar als vestuaris, als passadissos, a les entrades, perquè moltes vegades, quan hi ha activitats esportives, no només passa allà, sinó que surts i segueixes parlant, no?, doncs totes aquestes coses, que no ha d'haver-hi cap lloc per insultar ningú ni per burlar-se de ningú.
A les grades, no? El públic també se li ha d'exigir aquest joc net.
Exacte, i que és important, sobretot, això, respectar els noms i els pronoms de les persones, de com se senten, de fer un esforç, perquè...
Perquè la llei què diu en aquest sentit?
Clar, la llei és una mica complex, perquè, quan va venir Lugo, ho parlàvem, no?
Sí, fa uns quants mesos, sí.
Exacte. Lugo explicava, no?, que en el moment en què hi ha el canvi, per exemple, en les persones trans, en el moment en què hi ha el canvi de nom registral, passes, diguéssim, a pertànyer al que és l'equip del sexe que tingui registrat en el DNI. Exacte.
Uh-huh.
Però que la realitat és que moltes d'aquestes persones deixen
l'esport
abans, Per què? Perquè no acaben de sentir-se còmodes. Perquè si ets un noi trans i vas a un vestidor, potser no estàs còmode. I si ets una noia trans i vas a un vestidor, potser tampoc estàs còmode. Aleshores, són espais hostils. Aleshores, molta gent ho deixa abans d'arribar en aquest punt. I sí que és veritat que a nivell de la fitxa, segurament doncs, el nom que consti a la fitxa sigui el teu nom registral, però l'equip t'ha de poder dir pel teu nom sentit. I hem de poder respectar el nom sentit de la persona. Perquè a mi no em suposa cap esforç dir-li a la Gemma com a Gemma o com a Anna, si es vol dir Anna. Aleshores, hem de fer aquest esforç a nivell individual, no? I fer de l'esport un espai segur, acollidor i obert a tothom. Perquè és el que dèiem, tothom hi juga a l'esport.
Clar, és que hi som tots, en un
Exacte.
Moment o altre de la vida.
Exacte. Hi ha de ser,
I si parlem de l'esport base, doncs encara és material molt més sensible.
Totalment. Totalment.
La campanya es posa en marxa la setmana vinent.
Sí.
I fareu feina, sobretot, amb totes aquestes entitats esportives de la vila?
Sí, els hi farem arribar... Bueno, la idea és que es pugui penjar el cartell al que són els equipaments esportius perquè sigui un fet visible. I la idea és fer arribar aquest competit decàleg, que no és un decàleg perquè no hi ha 10, però de bones pràctiques per això, sobretot jo crec que més per reflexionar.
I també en farem difusió a les xarxes,
sí.
No? Vull dir que no només els equips, no? I les
Exacte.
Entitats, sinó que serà una mica oberta a tota la ciutadania, que pugui veure,
tots
que pugui
hi reflexionem
anar respirant
una mica.
Sobre aquest àmbit.
Perquè el futbol que es practica aquí a la plaça també és esport.
També,
exacte. I treure una mica d'això. I lligat amb això, jo crec també amb possibles coses que es puguin anar fent, estem... que suposo que crec que també ho heu parlat alguna vegada, però estem treballant amb el protocol de violències masclistes i LGTBI-fòbiques en l'àmbit esportiu.
Sí, el vam apuntar quan vam començar-lo a treballar i ho dèiem, no? Aquest treball superconjunt amb esports. Perquè, com tu bé deies, no? Ells són l'accés immediat a les entitats que s'hi dediquen i, per tant, coneixen, però també és veritat que ens... retroalimentem els uns dels altres, no? Quan tu explicaves, bueno, la llei que recull o que ens proposa, no? També una mica podem aportar-los amb elles, amb les tècniques d'esports, per poder crear aquest protocol. Sí?
Sí, no? I al final, que moltes vegades és com... Bueno, tinc una mica la sensació, no?, que tenim tot com molt clar fins que passa, no? I quan passa, què hem de fer?
Què fem, no?
I aquí tothom corre, aquest, i moltes vegades es fan les coses malament, no per... intencionalitat, sinó per desconeixement.
Clar, la idea del protocol és ordenar una mica tots els passos a seguir. No?
Exacte.
Que seria una mica...
Quan
es
produeixi una situació de
Exacte.
Violència.
Sí, que
anar,
en si mateix pugui ser una mesura com preventiva, també, que pugui aportar
clar,
com
clar.
Formació a les persones entrenadores, formació al cos tècnic, vull dir que pugui portar aquesta part de prevenció tant a nivell de consciència...
Que amb un major coneixement, no?, puguis evitar que arribar a certes situacions.
Exacte, i que si es dona una situació puguis actuar amb les garanties de que estàs preservant la seguretat de la persona. Perquè
tinguis
moltes
les
vegades...
eines i el coneixement.
Exacte, moltes vegades crec que per desconeixement haguem exposant o revictimitzant moltes vegades a les persones, no? Per, ja et dic, no per mala intenció ni per voluntat, sinó per desconeixement de no saber què cal activar, qui cal avisar i com funciona, no?, el circuit. Aleshores, s'està treballant una mica en aquesta línia perquè pugui ser una eina per generar que aquests espais siguin més segurs.
Un protocol que quan estigui llest vindreu a presentar, sí, oi?
Sí, sí. I vindrem amb si tot va bé, amb alguna persona representant d'esports també que pugui aportar aquesta visió i que també són les persones que han engegat aquesta voluntat, no?, d'elaboració del protocol i des d'on ens envien una sí. mica l'encàrrec.
Exacte. Avui no hem pogut venir per problemes diversos, però sí, sí, la idea és posar en valor els dos serveis.
Ja disposeu del manifest que es llegirà, que circularà aquest proper 19 de febrer. Què us sembla si recollim una mica l'esperit per acabar?
Súper.
Alguna idea, alguna reflexió que puguem recollir del manifest?
Bueno, jo crec que el manifest, a més, incorpora la nova llei que es va aprovar al Parlament, que és la 13/2025. Es va aprovar al Parlament molt recentment. De Catalunya, que aquesta llei és la que deroga a la 11/2014, que era l'anterior que teníem, on es recollia doncs, des del desplegament dels SAIS fins al que és tot el que és la LGTB-fòbia. Per tant, és important ser conscients que hi ha una llei que regula tot això i que ve marcat, no, per llei, i que la llei reconeix la LGTB-fòbia com una discriminació estructural. I, per tant, és un, vull dir, té una part punitiva que la llei contempla. Aleshores, és important també entendre això, perquè a vegades, si no hi ha una llei, no, que empari una mica tot això, queda com una mica eteri, sense...
I... Però aquest manifest també diu això, no? A part de la llei, hi ha d'haver recursos que ho recolzin, no? Perquè la llei sola no arriba.
Exacte. I recursos i la voluntat, no? Una mica. I tal com diu el manifest, no? Que crec que és un manifest que elabora la Comissió de Coordinació del Consell Nacional LGTB, no hi ha joc net mentre hi hagi exclusió, no hi ha igualtat real mentre es qüestionin cossos, identitats i existències, continuarem defensant cada dret conquerit perquè les nostres vides no són una amenaça, sinó una riquesa, i afirmem amb força que un esport que exclou, discrimina o humilia no pot dir-se esport. Mentre hi hagi LGTB-fòbia, no hi haurà joc net, no hi haurà igualtat i no hi haurà futur digne.
Doncs, amb aquestes paraules del manifest que escoltareu i podreu llegir el 19F, acomiadem la Maria Figueres i la Gemma Planes. Moltes gràcies i fins la propera.
Adéu-siau. Moltes gràcies.
Acomiadem aquest En clau d'igualtat amb la Revolució sexual de la Casa Azul. Vertical.